comentaris. O bé entra a la nostra web m10selection.com. Amb Gerard Ballet.
Bona nit, les 11 en punt, continuen els esports a RAC1. Ara tu diràs fins a la 1 de la matinada per repassar tota la jornada de Copa del Rei d'aquest dissabte, un dissabte de Reis, precisament, i també per fer la prèvia del Barbastre-Barça de demà a partir de les 9 de la nit, una hora abans, com sempre, aquí a la sintonia de RAC1. Amb la baixa destacada de Lamine Yamal, per sanció. Per què Lamine Yamal sancionat? Doncs perquè la temporada passada va veure una vermella en un partit de la Copa del Rei juvenil. Ara ho expliquem amb la Laia Coll, repassem també alguns dels noms propis que marquen la prèvia d'aquest Barbastre-Barça i sentim què n'ha dit també l'entrenador, el tècnic blaugrana. Trucarem, per cert, al president del Barbastre, Rafael Torres, aquesta nit, per saber com s'estan vivint les hores prèvies d'aquest partit en aquesta població de l'Aragó. De moment, la tarda nit de Copa ens ha deixat la classificació del Girona pels vuitens de final. Ha guanyat 0-2 al camp de l'Elx i, això sí, està pendent de l'estat físic d'Eric García, que ha marxat lesionat, lesió muscular, probable lesió muscular, no articular, segons ha dit el seu entrenador Mitchell. També ens ha deixat l'eliminació digna de l'Espanyol contra un primera, contra el Getafe, després de perdre 0-1 a Cornellà al Prat i a última hora. I ja al tram final del partit, com li va el Real Madrid al camp de l'Arandina, Albert Ferran?
Doncs està guanyant 0-2 al camp de l'Arandina, 76 de partit, és a dir, poc menys d'un quart d'hora més l'ha afegit. Un Real Madrid que a la primera meitat li ha costat, ha generat poc perill, bàsicament a les botes d'Arda Güler, que avui ha debutat amb la samarreta blanca. No ha aconseguit marcar a la primera meitat, i a la segona, és cert que amb una bona arrencada, però sobretot amb molta efectivitat i arran d'un penal sobre Brahim, José Lu no ha fallat i als primers minuts ha fet el 0-1. Un minut i mig després d'aquesta acció de penal, ha arribat al 0-2 amb un contraatac Brahim, que vaja, al final ha estat l'MVP, amb un penal forçat i un gol. Ha fet el 0-2 i, per tant, ha gairebé liquidat el maig. És cert que l'Arandina ho està intentant, almenys fer el gol que li doni alguna esperança en els últims minuts, però el Madrid està limitant a controlar, a tenir possessió. No està inquietant la porteria de l'Arandina, però és que no ho necessita amb aquest 0-2. Si té la pilota, no crec que passi dificultats. Els últims minuts, el Madrid encarrilant l'accés als vuitens de final, però encara han d'estar pendents els últims minuts.
12 més l'afegit, Arandina 0, Real Madrid 2. El Madrid que tot fa pensar que serà el bombo del sorteig de dilluns, a la 1 del migdia. És el sorteig d'aquests vuitens de final. Ara de seguida cantem al final del partit i us expliquem si hi ha alguna novetat més. Qui també s'ha classificat avui és l'Atlètic de Madrid, que ha suat per guanyar el Lugo 1-3, però el resultat és enganyós. I la resta de resultats d'aquest dissabte, un parell de fet, han estat aquests: Osca 0, Rayo Vallecano 2, també enganyós el resultat perquè el partit estava pràcticament acabat a la pròrroga i tot feia pensar que ens n'anàvem als penals, però el Rayo ha marcat i no només n'ha fet un, sinó que n'ha fet dos a l'equip de primera divisió. I de moment la gran sorpresa del dia, tot i que és l'única eliminatòria entre dos primeres que hi ha en aquests setzens de final, és l'Alavés 1, Betis 0, un dels 7 millors equips de la Lliga, queda fora de la competició als setzens de final. L'Alavés, en canvi, avança ronda. Per tant, tots els classificats que tenim avui són de primera divisió, a l'espera que es confirmi també el resultat del Real Madrid. Avui, però, també a banda de la Copa, han passat més coses. Per exemple, s'ha jugat el duel català de la Lliga F amb pallissa del Barça contra el Levante Las Planas 9-1, amb més de 5.000 espectadors a l'estadi Johan Cruyff. El Barça continua líder d'aquesta Lliga amb 9 punts d'avantatge respecte al Llevant, que avui també ha jugat, li ha clavat un 0-5 El Villarreal, les de Sant Joan d'Espí, són ara mateix desenes, amb 16 punts, 13 per sobre del descens. En futbol internacional, entre ahir, avui i demà, s'estan jugant partits de la tercera ronda de la Copa Anglesa, de la FA Cup. Avui, sense sorpreses, han passat ronda equips com el Newcastle contra el seu màxim rival, el Sunderland, el Chelsea, el Brighton i l'Aston Villa. Demà juga el Manchester City a casa contra el Huddersfield i tenim el partit del cap de setmana, un Arsenal-Liverpool, que el veurem, per cert, en directe al Supersports a 6:15 de la tarda. Això a Anglaterra, a Itàlia, l'Inter de Milà continua i continuarà líder de la Sèrie A, perquè avui ha guanyat 2-1 contra el Verona amb un gol al temps afegit. És 5 punts més que la Juventus, que visita demà el camp de la Salernitana. I tot plegat avui que ha mort Mario Zagallo, mite del futbol brasiler. Ha mort als 92 anys i és l'únic tetracampió del món. Ho dic perquè va guanyar 2 mundials com a jugador, un com a tècnic i un altre com a assistent. La Confederació Brasilera ha decretat 7 dies de dol en el futbol del país. I més enllà del futbol, en bàsquet, el Baxi Manresa haurà de fer la feina demà al migdia. Si vol ser a la Copa del Rei, haurà de guanyar el Bilbao, perquè el Joventut de Badalona ha perdut clarament a la pista del Tenerife. Guanyar o esperar que el Baskonia perdi i no li remunti 19 punts en la vera general. Baskonia, recordo, rep el Real Madrid a la tarda, hores després del partit del Baxi Manresa. El dia pels catalans, la veritat és que ha estat dolent. També ha perdut el bàsquet Girona en la visita a Saragossa. I l'única bona notícia és que el Barça, sense jugar, s'ha assegurat ser cap de sèrie a la Copa gràcies a la derrota de l'UCAM Múrcia. A més, el Barça de futbol sala jugarà demà una final, la de la Supercopa d'Espanya, després de remuntar i eliminar el Jaén a la semifinal d'aquesta tarda. S'enfrontarà al Cartagena, que s'ha carregat el vigent campió d'Europa, el Palma. La final demà a 6:15 de la tarda, també en directe al Supersports. A l'europeu masculí de waterpolo, la selecció espanyola s'ha refet de la derrota del primer dia contra Croàcia i ha derrotat Montenegro per 12-14, i la femenina ha guanyat fàcil, 22-7 davant Israel, i té ja garantit l'accés als quarts de final. Demà se les veurà amb Itàlia per intentar acabar com a primeres de grup. I acabo amb el Rally Dakar. Avui primera etapa amb Carlos Sainz com a gran guanyador. No l'ha guanyat en la categoria de cotxes, però sí que ha estat el millor dels favorits. De fet, li ha clavat una minutada als seus grans rivals. 21 minuts a l'UEB, 23 a la Tillà i més de mitja hora a Peter Ancel. Nani Roma, 18è, ha estat el millor català. I en motos, el pilot valencià Toixa Xareina, que sortia primer després de guanyar l'etapa pròleg del dia d'ahir, ha caigut i ha hagut d'abandonar. L'etapa en categoria de motos l'ha guanyat el botswanès Ross Brank. Set minuts per sobre de les 11.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Després de repassar l'actualitat esportiva, alguna novetat a Aranda del Duero, Albert?
No hi ha novetats. Continua el 0-2 pel Madrid, que n'ha tingut una altra claríssima per fer el 0-3. Cosselo absolutament sol, enviat per sobre el travesser. Ha fet allò de mirar la gespa, però és que en aquest cas tenia raó, perquè abans sí. De la rematada la pilota Naveira s'ha aixecat.
Li ha botat massa.
En Naveira, que ha comentat el partit al Supersports i que s'ha quedat evidentment a rematar-lo, el tu diràs, Naveira, la gespa ja no aguanta, eh? La gespa del camp de l'Arandina no està en bones condicions. L'Arandina ho intenta, no serà perquè no ho intenti. A l'hora de sortir al contracop, sí. És veritat que el Madrid va mig gas, però no serà perquè no ho intenti, com a mínim de marcar un golet.
Bé, jo crec que el seu millor moment en el partit han sigut els primers 10-12 minuts de la segona part, on realment n'ha tingut un parell de contres perilloses, que no les han finalitzat bé, doncs, al final, per una qüestió de talent i de categoria futbolística, no? O sigui, són jugadors de segona federació que, a més, doncs, estan en una gespa que no facilita gens la seva tasca i, bé, doncs, algunes vegades per mala presa de decisions, altres vegades doncs, per errades tècniques, doncs, no les han pogut aprofitar. I quan no estava gaire bé al Madrid, perquè no havia sortit bé a la segona part, doncs, Brahim, que ha agafat una mica les regnes de l'equip, doncs, ha sigut qui ha forçat el penal del primer gol i qui ha fet el segon i qui ha posat el Madrid, doncs, pràcticament ja a la següent ronda.
A la tertúlia avui del dissabte, el tu diràs, el Pol Ballús. Hola, Pol, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. No tenies moltes esperances, suposo, amb el partit del Madrid aquesta nit, no?
No, no, cap ni una. De fet, et diré que no l'he ni mirat, i a la mitja part he dit, hòstia, van 0-0, allò, posa'l, i bueno,
ja està.
10 minuts
ja
de tardar,
i he dit, bueno, ja has comès un pecat.
Anem cap a RAC1, anem cap a RAC1.
No sé si ha comès el mateix pecat el Ferran Correas. Hola, Ferran, bona nit.
Cap esperança i... Home, sí, he estat mirant al principi que anaven 0-0, però ja es veia que en algun moment acabaria marcant. I sí, després, un penal és penal, però t'ajuden una mica, doncs millor que millor, no?
Sí. Hola, Mireia Vera, bona nit.
Hola, bona
nit. Ara hi ha un corna a favor de l'Arandina. Va a veure Ferran si com a mínim l'estratègia funciona i tenim partit, no? Tenim l'eliminatòria aquí els últims 5 minuts.
Sí, sí, que bàsicament el perill de l'Arandina era a través de serveis de banda, que tenen un futbolista, un central, Pesca, que, vaja, posa els serveis de banda com si fossin corners. I ha estat bàsicament l'arma ofensiva de la primera meitat. A la segona ja no l'hem vist fent aquesta acció.
El Rory Delap de Aranda de Duero,
sí, eh? Sí, sí. Pesca, Átomo, Frodo,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Que té
molt
bé,
molt bon sobrenom.
Sí, 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 sí.
A veure aquest corna.
Sí, va, bé, ens quedem al corna. Ara saludo a l'Agut, que el tinc per aquí ja, que el Girona ha fet la feina. Res.
Reforça la defensa del Madrid. Espera, que tindrà una segona central l'Arandina. Compte el primer pal. Pots saludar l'Agut, si vols.
Com ens els hem de veure, eh? Aquesta hora de la nit. Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit a tothom, especialment al talismà Albert Ferran.
Perdona, quan t'ha un 0-0 la Valentina, que això, vaja...
No, avui t'he de dir, Agut, que avui ha fet prou bona feina, tenint en compte el seu historial en l'últim mes i mig.
Perdona, historial,
home, no,
vull historial, espera que te'l passo el currículum d'aixecar Champions, que més no te'l passo.
Historial, el que tinc al lateral, no? Però escolta'm...
Aquest tio va tan pujat.
Molt. Sí, sí, molt. No, de fet, no sé si estàs veient el Madrid perquè el consideres com un rival directe a la Lliga o no t'estàs fotent com un quico aquí a Alacant.
De fet, ara mateix estic esperant les postres, però he tingut la deferència de sortir a atendre la trucada de RAC1.
De fet,
com si no fos el mitjà que em paga, saps?
A la transmissió del Girona s'ha estat parlant d'uns possibles vuitens de final Girona-Reial Madrid a Montilivi.
Que jo no vull.
No vols, tu?
Ara,
no vols.
No, jo no els vull. Jo no vull els vuitens de final contra el Madrid. De fet, el Madrid ben lluny, si és possible, i si pot tocar algun rival més assequible i anar avançant rondes, millor. Però jo no sóc partidari d'un enfrontament contra el Madrid. La Dai, per exemple, i en Puig sí que el veien, per exemple.
I el Brugui jo... també, pels calés.
Sí, però vaja, en Brugui últimament està com el signa tot, saps? Però vull dir, però jo prefereixo que toqui algun equip de menys nivell, i per mi seria ideal que demà el Màlaga eliminés la Real Societat i que toqués el Màlaga, tu.
Fantàstic, fent la carta al rei, ja no es pot fer la
ja
carta
dit,
al rei,
ja, dit.
Ja va estar. A veure, Agut, per qui encara estigués menjant tortell, Elx 0, Girona 2, el Girona continua sense perdre un partit fora de casa aquesta temporada. Ha estat el partit tan senzill com diu el marcador?
No ha estat un partit senzill, i de fet Mitchell ho ha mig reconegut a la roda de premsa. Al final han jugat pocs jugadors de l'11 inicial habitual, un d'ells, Eric, s'ha lesionat, abans en parlaves, després escoltarem Mitchell comentant que és el que pot tenir o sembla que té després de les primeres exploracions al central de Martorell. També hi havia Ivan Martín a l'11 inicial, i Miguel, són les tres intocables que avui han jugat de sortida, però la resta sí que són jugadors que tenen minuts habitualment, com Porto, com Estuani, fins i tot com Solís, però no tenien tant ritme de competició, i això s'ha notat. I l'Elx, a més, ha estat un equip que a mi m'ha agradat, ha estat un rival que ha anat a buscar el Girona a dalt, que l'ha pressionat, que ha intentat jugar bé la pilota, i que fins i tot ha acabat rematant més vegades a porta que el Girona. El que va ser és que el Girona, amb un gol de Blin a la primera i un de Jan Couto a la segona, ha liquidat el partit, però Juan Carlos, per exemple, ha hagut de fer un parell de tres intervencions realment bones avui que tornava a la porteria més d'un any després de l'última titularitat. O sigui que no ha estat un partit fàcil, per molt que el Girona sigui co-líder de primera i avui hagi guanyat 0-2 al camp d'un equip d'una categoria inferior.
I què n'ha dit Mitchell d'aquesta dualitat que a partir d'ara el Girona haurà d'afrontar, d'aquestes dues competicions, de la Copa, de la Lliga, amb opcions a les dues?
Sí, perquè ja sabeu que a Mitchell li agrada molt la Copa com a competició en si mateixa i també com a banc de proves perquè els jugadors vagin sumant minuts i experiència de cara a la Lliga. I si algú es pregunta si el Girona serà capaç d'aguantar dues competicions, si va avançant rondes a la Copa entre aquest mes de gener i la primera quinzena de febrer, ell ho té claríssim, la resposta és sí.
No creo que nos vaya a pesar dos competiciones. Ojalá duremos mucho en la Copa.
Ojalá, pero el ir partido a partido va a ser nuestro día a día y estoy convencido de que tengo plantilla para poder competir en las dos competiciones y evidentemente en ninguna de las dos tenemos la obligación de ser campeones, pero en las dos tenemos la ilusión de llegar muy lejos.
I com deies, el Girona no ha perdut cap partit fora de casa aquesta temporada. L'únic partit que ha perdut contra el Madrid va ser a Montilivi, però fora de casa ha guanyat o ha empatat i ha guanyat la majoria de partits. Avui aquest 0-2 i Michel explicava que això no els afecta de portes endins, és a dir, que de portes endins no hi ha eufòria.
De puertas hacia adentro hay alegría, no hay euforia, no la queremos. De puertas hacia afuera que la gente disfrute, que es algo totalmente fuera de lo normal, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo estos jugadores.
I després de parlar del partit i de la trajectòria del Girona aquesta temporada, un últim nom, que és el d'Eric García, ara ho comentàvem, al minut 28 l'han substituït perquè en una jugada fortuïta ell tot sol, després de fer una passada curta amb l'esquerra, ha notat alguna molèstia al genoll esquerre, la part exterior, la part que es tocava, la part exterior del genoll esquerre. L'ha substituït Blin, que per cert, 8 minuts després ha fet el 0-1 i que ha completat un altre molt bon partit, i a Michel li han preguntat a la sala de premsa pels primers simptomes que han apreciat en el genoll d'Eric i, com comentaves, més aviat descarta una lesió articular per mirar cap a una lesió muscular.
Hay que hacerle pruebas mañana. Ya digo que a nivel articular la rodilla está bien, está estable y parece más un tema muscular, entonces tenemos que ver un poco lo que es.
Doncs se li faran proves i es veurà què és el que té Eric. En tot cas, recordo el calendari del Girona de cara als pròxims partits. Ara ve una setmana neta, el cap de setmana que ve el dia 14, diumenge, al camp de l'Almeria, partit de Lliga, posteriorment la següent ronda de Copa, sense tenir dates, però diguéssim el 14 Almeria, el 17 la Copa i el 21 el Sevilla. Veurem què és el que diuen els metges d'Eric, però el calendari, si el Girona va avançant a la Copa, es comprimeix entre aquest tram final de gener i el mes de febrer, i veurem també com hi pot participar el futbolista de Martorell.
Una cosa aquí a la taula, Michel dona moltíssima importància a la Copa, diu que poden compaginar perfectament les dues competicions. Vosaltres creieu que és així, que el Girona pot perfectament aguantar el nivell a la Lliga independentment de que vagi avançant alguna ronda a la Copa?
Jo tinc la sensació que sí, estan molt endollats i també és la possibilitat on tens de donar minuts a la plantilla que no dones, i recordo, si no m'equivoco, que ell també va dir que creia que era la via més ràpida per aconseguir algun títol, no? Jo crec sí. Que ara el Girona està en una dinàmica tan bona, tan positiva, té tots els jugadors endollats, jo ho veig factible.
Correas.
Sí, perquè jo sóc dels que penso que el Girona no són només 11 jugadors. En els altres partits, per exemple, ha jugat Valeri, ha marcat, a Estuani quan surt, acostuma a marcar. En defensa, Arnau no està sent titular, però és un molt bon jugador. No sé, hi ha uns quants més, ja Porto, quan juga també, ho fa bé. Jo crec que el Girona són 16-17 jugadors. Per tant, jo sóc dels que penso que, evidentment, el que no podrà fer Mitchell és repetir equip cada 3 dies, però si fa 3-4 retocs entre partit i partit, jo crec que pot aguantar perfectament.
Ara t'escolto, Pol, però abans hi ha hagut novetats al camp de l'Arandina. Hi ha hagut dos gols.
Sí, anava a dir que ha marcat l'Arandina, però vaja, com que abans havia marcat el Madrid, no serveix absolutament per res. Ha marcat primer Rodrigo, ha fet el 0-3 amb un xut impossible pel porter, i ara l'Arandina, doncs, amb una bona acció personal per banda, és un gol a pròpia porteria.
Gairebé Nacho els
ha dit, feu, celebreu el gol, perquè de fet ho han celebrat com si haguessin, no eliminat el Madrid, però com si estiguessin deixant el Madrid contra les cordes. És el gol al 93, per tant s'està a punt d'acabar el partit. El Madrid guanyarà el camp de l'Arandina, 1-3, a punt de xiular García Verdura, l'àrbitre català, avui l'home encarregat de dirigir aquest partit de la Copa del Rei.
Ara ho rematem, abans, Pol, d'aquest debat que teníem sobre les dues competicions.
Sí, jo anava a dir que discrepo una mica, perquè jo crec que a la Copa del Rei el Girona està amb la fletxa cap amunt per la dinàmica que porta a la Lliga, però aquests partits de Copa donen més oportunitats perquè passin coses com la que ha passat amb Eric García, que veurem com a mig termini pot afectar amb un Girona que, si bé a la Copa del Rei a aquestes alçades era previsible que es trobés a un rival d'inferior nivell, a la Lliga, que bàsicament és la competició que els hi dona aquest moment de forma, no sé si és tan sostenible. Així que d'alguna manera jo puc entendre que Mitchell, a nivell de gestió de vestidor, que és una de les grans preocupacions que pot tenir ell, que tot l'equip estigui molt endollat, doncs que li vagi bé, però crec que a mig termini és més oportunitat perquè jugadors clau caiguin i que a la Lliga doncs, se'n ressenteixin, bàsicament.
Ahir mirava per curiositat, en aquestes webs en els quals pots mirar a qui donen com a favorit a la competició, els tres grans, o els tres clubs més dominadors dels últims anys a Espanya continuen sent els tres favorits, diria que l'ordre era aquest, Madrid, Barça, Atlètic de Madrid, i després ja venien el Girona i la Real Societat com a quarts favorits a la competició. És una competició que també depèn molt del sorteig, vull dir que aquí veurem què passa per dilluns, que és el sorteig, però molt pendents, com diu en Pol, de l'estat d'Eric García, perquè si Eric García cau, Agut, amb quants centrals es queda el Girona?
Clar, si Eric García cau, vol dir que David López està lesionat i tampoc no pot jugar, i que Bernardo ha marxat al mercat d'hivern a l'Atlético Nacional de Colòmbia. O sigui que centrals, Blin i Juanpe. I a partir d'aquí, algun invent que puguis fer. Però si Mitchell deia fa uns dies, arran de la lesió de David López i de la marxa de Bernardo, que la posició de central tampoc no era una prioritat al mercat d'hivern en el cas que es reforcés la plantilla, a partir d'ara, si Eric està 15 dies de baixa, potser ho pot solventar d'alguna manera. Però si Eric ha d'estar un mes, per exemple, de baixa, o un mes i mig, i si el Girona va avançant a la Copa, en un mes o un mes i mig tindràs entre 5 i 6 partits més, i això evidentment, com diu en Pol, també implica més risc de lesió per cada partit que jugues, llavors potser sí que caldria intentar reforçar el centre de la defensa, perquè potser Arnau és l'únic que podria adaptar-se a una posició de central, però si no em costa imaginar-me algun altre jugador que pugui fer aquesta funció.
Jo crec també hagut, potser ara és massa precipitat, però per exemple a Solís jo li veig que amb entrenaments i amb algun concepte adquirit no crec que ho fes malament també en aquesta posició, però és molt jove, acaba d'aterrar, està en un procés d'adaptació i veuria arriscat que jugués en aquesta posició. Tu li veuries o no?
Hosti, a mi em costa molt, Mireia, sincerament. Sí, però bàsicament perquè tinc la sensació que ell és un jugador que té tendència a anar-se'n cap endavant, sí, no? Sí. I que, a més, avui hi ha hagut unes quantes vegades que amb la pilota, doncs ell deixava córrer la pilota per poder anar cap endavant amb el cap aixecat i distribuir el joc o acostar-se a la frontal. Té una vocació ofensiva clara, per molt que té una envergadura que li permet ser resolutiu defensivament. O sigui que jo no dic que amb entrenaments i amb feina, evidentment, no ho pugui aconseguir ni ell ni Mitchell, però com una solució a curt termini em sembla difícil. Em sembla difícil.
Estava pensant que déu-n'hi-do amb els seguits del Barça, Ansu, ara cau Eric, també estan tenint mala sort, alguns d'ells amb les lesions, especialment en el cas d'Ansu Fati, però veurem què té Eric, que demà o en els pròxims dies haurà de passar proves i saber l'abast d'aquesta lesió. Del rival, per rematar-ho, Agut, n'han dit alguna cosa, Mitchell, el vestidor, què volen?
Home, doncs mira, què volen aquesta gent que truquen de matinada? Doncs mira, aquesta gent diu que toqui qui toqui, que els estarà bé, perquè estan tan confiats que poden plantar cara contra qualsevol, i estan tan confiats que poden gaudir de qualsevol partit, sigui contra qui sigui, que el sorteig dirà i ells es prepararan per superar l'eliminatòria o guanyar el partit de Lliga. Juan Carlos, porter titular del Girona avui, parlant del rival que voldria de cara a la següent ronda de Copa.
Será el que nos tengamos que enfrentar y ya está, tampoco hay que darle tampoco muchas vueltas y tratar de disfrutarlo y tratar de competir a tope para seguir adelante.
Doncs això és el que deia el porter del Girona, qui vingui serà benvingut, i Mitchell, això sí, a la roda de premsa el que ha destacat és que li agradaria que fos un equip que jugués a Montilivi, per tant, en comptes de fer un desplaçament més, perquè fins ara el Girona ha jugat 3 partits de Copa fora de casa, el que ell voldria seria jugar-ne un a Montilivi i que l'afició pogués gaudir de la Copa, com a mínim un partit, potser si el Girona passa n'hi hauria un segon o un tercer, però que com a mínim un, l'afició de Montilivi pogués gaudir de la Copa amb el Girona d'aquesta temporada. Veurem si té sort o no, haurem d'esperar-nos a dilluns. De moment, Gerard, crec que, com deies, oi, tots els equips que han passat fins ara són tots de primera.
Tots, absolutament tots. Sí, demà juga el gruix dels setzens, juguen 10 partits, avui només s'han jugat 6 eliminatòries, però de moment tots són de primera.
doncs clar, si són de primera és sorteig pur i toqui qui toqui, i en el cas que hi hagi algun equip de segona divisió, doncs llavors alguna categoria inferior, a partir d'aquí sempre seria segur a casa dels equips de categoria inferior, però per això ens haurem d'esperar dilluns. Ai, per cert, per tancar ràpidament amb el capítol de baixes, infermeria, etc., des de la part positiva hem de recordar que el partit de l'Almeria del dia 14 ja va dir Mitchell que podrà tornar a comptar amb Sigankov, l'extrem ucraïnès, amb Yangel Herrera i amb Borja García, que ens havíem oblidat, però encara és jugador del Girona, ja fa gairebé un any que no juga per lesió, o sigui que hi ha problemes al darrere i hi ha abundància d'efectius de mig del camp cap endavant.
Sí, segurament ho voldria una mica més equilibrat, Mitchell. Hagut gràcies, eh? Que passis bona nit a la camp.
Disposa, el que vulgueu, ja ho sabeu.
Adéu, una abraçada.
Adéu.
S'ha acabat ara sí ja definitivament el partit del Madrid, Albert.
Arandina 1, Real Madrid 3. Els gols del Madrid de José Lu de penal, Brahim i Rodrigo. L'Arandina ha fet el gol de l'honor. Al final, de fet, ha estat un gol a la pròpia porteria de Nacho. El Madrid li ha costat a la primera, ha sentenciat a la segona. El Madrid serà el bombo de vuitens de final.
A veure, el millor del Madrid, qui diries?
Brahim ha sigut el més decisiu perquè ha generat el penal, ha marcat el segon gol i el tercer gol ha donat l'assistència, o sigui que clarament ell el millor. Potser també es queda el madridisme amb els primers minuts d'Arda Güler, no? Que avui per fi ha debutat i ha jugat prou bé els primers 15 minuts de partit, després ha baixat una mica les seves prestacions, ha jugat fins al minut 59, i bé, doncs òbviament el passi a la següent ronda de la Copa del Rei en un partit que no era del tot fàcil i que ha acabat solventant 1-3.
Pròxim partit del Madrid dimecres, semifinal de la Supercopa, a partir de les 8 del vespre, Real Madrid, Atlètic de Madrid a l'Aràbia Saudita, Atlètic de Madrid que avui també ha passat ronda, 1-3 ha guanyat al camp del Lugo. Gràcies, Naveira, eh?
Gràcies, bona nit.
Bona nit, i gràcies, Albert.
Bona nit.
Quatre minuts i dos quarts de 12 de la nit. Va, que abans de parlar del Barbastre-Barça, del partit de demà, de tot el que ha dit Xavi, de que la Laia Coll ens expliqui l'última hora de l'equip blaugrana, rematarem la jornada d'avui amb l'altre equip català que disputava ronda de Copa, era l'Espanyol. Hola, Cami, què tal? Bona nit.
Hola, Ballera, bona nit.
Partit digne de l'Espanyol. Crec que heu acabat força contents, el Solsona, l'Edu de Batlle i tu també a la transmissió, però s'ha acabat escapant tot plegat amb un gol a última hora, a les acaballes del partit.
Sí, a veure, podia passar perquè evidentment jugaves contra el Getafe, equip de primera divisió, que a més aquesta temporada està força bé, però tenint en compte com arribava l'Espanyol els últims partits i la imatge que ha ofert avui, ha estat un molt bon partit, hi ha hagut fases on ha estat clarament superior, ha generat més ocasions que el Getafe, l'ha igualat i fins i tot superat en els duels, que això el Getafe és un dels grans especialistes de la Lliga Espanyola. Per tant, crec que avui podem dir que sí que s'ha vist l'equip que busca Ramis, que estava decebut per l'eliminació, evidentment, però molt content pel joc de l'equip.
Bueno, no es una buena noticia la eliminación, queríamos seguir en Copa, pero yéndonos al partido, pues bueno, creo que lo hemos merecido por cómo se ha desarrollado el partido, cada equipo con sus momentos, pero bueno, no hemos estado acertados en las situaciones que hemos tenido, el partido, sobre todo la primera parte, ha sido muy bueno por nuestra parte, hemos entendido muy bien lo que había que hacer. La segunda nos ha pesado un poquito más el cansancio y no hemos encontrado tanto esos espacios que sí hemos aprovechado en la primera parte, pero el partido es bueno, he vuelto a ver un equipo difícil, un equipo con personalidad, fuerte.
De fet, el Getafe ha marcat el 87. Luis Milla, aprofitant una errada de l'Espanyol en sortida de pilota, doncs ha pogut marcar davant d'un Joan García, que avui ha tornat a fer un molt bon partit. Cada cop s'apropa més a la versió d'aquest porter, que en principi ha de ser el porter titular de l'Espanyol els pròxims anys. Ha estat internacional també, molt bon joc de peus, cada cop més segur, més madur, i que tard o d'hora doncs, ho acabarà sent. I avui Ballera també ha debutat un futbolista del filial, Ian Forns, lateral esquerre del 2004, un perfil molt similar a Adrià Pedrosa, lateral amb moltíssima projecció, que avui, per exemple, ha tingut a Greenwood a la segona part i l'ha defensat prou bé. Això és el que pensa Rami sobre ell.
I, bueno, sempre hi ha una primera vez, y hoy la ha tocado y ha respondido muy bien, bueno, muy bien, posicionalmente muy ordenado, agresivo, tenía la segunda parte, sobre todo que estaba ya un poquito más cansado, un jugador que es mucho de encarar y muy potente, y lo ha hecho bien también, bueno, ha mostrado carácter, personalidad, muy bien, buen partido y buenos primeros 90 minutos para un chico que está jugando en segunda ref, pero que confiamos en que nos pueda ayudar durante la temporada.
15.000 persones a Cornellà, no està gens malament tenint en compte l'horari del partit, les 5 de la tarda i el dia de Reis. Això sí, l'Espanyol ja s'ha centrat en el pròxim compromís complicat, al camp del Racing del Ferrol, un dels equips revelació aquesta temporada a la segona divisió.
Sí. No sé quin entrenador, però sembla que hi va haver algun tècnic que va dir que no és una copa dissenyada pels equips de segona, que no interessa massa la copa, per bé que ara és a partit únic, abans encara era més complicat segurament a doble partit, però el fet de que no hi hagi aquest sorteig pur i que més molts equips de la primera federació tinguin l'avantatge d'enfrontar-se contra Barça i Madrid per fer caixa, acabes d'alguna manera com ni sense terra fer caixa, sí, en terra de ningú, sense fer caixa i eliminat, no?
Sí, sí.
Aviat en rondes, doncs, que diguéssim que no són ja molt avançades a la competició. Potser sí, té raó, i l'Espanyol era potser el millor que podia fer, vull treure's la copa de sobre.
Jo crec que sí, que té raó, perquè és això, per fer caixa no et serveix, perquè els equips grans van a parar els equips de segona FEF i primera FEF. I normalment a les primeres rondes t'acaben tocant equips que no fan caixa perquè són de primera o segona FEF o de la pròpia segona, que han hagut molts equips de segona que estan fora ja.
Sí, perquè han jugat contra ells, fins i tot. Sí,
per això, que juguen entre ells no té cap al·licient. L'al·licient és arribar a quarts i llavors sí que pugui tocar, no sé, l'Espanyol si hagués passat, que li pugui tocar el Barça o el Madrid, però si no, és allò.
Sí, tot i que molts cops amb la quantitat de partits que tenen els equips de segona probablement no sé si molts entrenadors poden preferir fins i tot doncs ja, bueno, que els eliminin ràpid i ja està, no? Una mica, si treuen de sobre una copa que realísticament saben que no la guanyaran i bé, sí que per l'Espanyol ara com comentava el camí per context probablement doncs li anava bé un partit així, no? I per provar-se, però en general jo veig totalment normal que els entrenadors dels equips de segona no estiguin molt interessats.
A Anglaterra sorteig pur, per exemple, sí. I pots veure, no?, algun equip de segona que també juguen, encara juguen més partits que,
sí,
que els d'aquí.
Encara juguen més partits i sempre s'ha dit, més amb la Carabao Cup, sobretot, que s'obre i que molts equips grans, doncs, a la primera ronda, si la perden, tampoc els hi passa res. Crec que demà és el Huddersfield al Manchester City. Clar, amb aquest context poques opcions sembla que tingui.
Sí, sí, clar, també hi ha partits, també tens partits a casa dels equips grans.
Sí, perquè
és només de tenir sort al sorteig. Sí, sí. 2 minuts per sobre dels quarts de 12 de la nit. Gràcies, Camí, Bona nit, bé. Nosaltres el que farem serà una pausa i de seguida la prèvia del Barbastre-Barça de demà a partir de les 9 de la nit. Farem entrar a l'Aia Coll i sentirem el que ha dit Xavi Hernández, entre altres qüestions. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrux.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Pinchazos 24 hores Barcelona. Recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar el lisat dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores, 365 dies l'any. Telèfon 93 426 1356.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
With your feet on the air, your head on the ground.
Aquí seguim, el Tu diràs, en la tertúlia del dissabte, avui amb el Pol Ballús, el Ferran Correas i la Mireia Vera, i també amb la Laia Coll, que entra ara mateix a l'estudi. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui roda de premsa la més la que ha començat més tard, no? A les 8 del vespre, jo crec que deu haver estat la roda de premsa, potser alguna de Champions, no? Que també ha estat cap a aquella hora, però...
Sí, però no és gens habitual que en una prèvia a Barcelona un partit de Lliga o de Copa sigui a aquesta hora. És una hora totalment adaptada al dia de Reis d'avui. Xavi, el que ha volgut és que la plantilla pogués tenir temps de passar el dia en família. És cert que primer havia de ser a les 7 de la tarda la roda de premsa, però finalment es va enredarir una hora, i també es va enredarir una hora a l'inici de l'entrenament, que ha començat a les 6 de la tarda.
Que no sigui
un challenge.
Que no sigui perquè van guanyar les Palmes.
Guanyar les Palmes, challenge, una hora més.
Challenge, jo crec que era per dormir.
Jo et juro que com a jugador al canvi d'hora vaig dir challenge.
Jo també.
Vaig dir challenge. No, sí, ho tinc en sèrio. No, mira, és que sempre,
és que...
No. Per tant, estic convençut que va ser així, perquè si hem coincidit...
A veure, també, jo crec que pugui donar el dia lliure als jugadors perquè puguin estar amb la família, em sembla una decisió.
No.
Sí.
Però ja que els diguis, mira... No, si guanyeu només, una horeta més.
Jo t'ho diré, no només a les jugadores.
Correcte.
És l'argument més convincent.
Jo avui he treballat i reconec que fa uns dies vaig trucar per saber quin plan tindria el Barça. I
això
ja
ho van fer-ho tots.
Ja em van dir que entrenaríem per la tarda i que la roda de premsa seria després de l'entrenament.
És veritat que, com diu el Ballús, no seria una horeta, jo crec que no seria tampoc el caramel més llaminer, no?
He vist arguments més convincents.
Sí. En fi, sí, roda de premsa tard, ha començat a partir de les 8 del vespre. L'equip s'ha entrenat aquesta tarda, com diem, abans de la roda de premsa, però si voleu saber la llista de convocats ens haurem d'esperar fins a demà, Laia.
Sí, perquè avui Valde no s'ha pogut exercitar per una indisposició, no es trobava bé i ha marxat cap a casa, i per això no hi haurà llista fins demà al matí, just abans de sortir per carretera cap a Barbastro. Hi ha poc més de 2 hores i quart des de Barcelona. Xavi vol esperar a veure com passa la nit Valde, com evoluciona i si el pot incloure a la llista.
Valde, un dels noms propis d'avui, però n'hi ha hagut més en aquesta roda de premsa. Per exemple, el de Lamine Yamal.
Sí, no pot jugar aquesta ronda ni la següent en cas de classificació per una sanció que arrossega de la Copa Juvenil de la temporada passada. Per tant, una baixa important per Xavi, perquè sobretot seran partits, o almenys demà, doncs, perquè puguin tenir protagonisme els menys habituals.
Una qüestió. Jo entenc que és per normativa de la federació, però no trobeu un pèl exagerat que per una expulsió en una Copa del Rei juvenil, una categoria de formació, ara hi hagi un jugador, i es diu Lamine Yamal i és del Barça, però si fos, Nico Paz. I fos del Real Madrid, diria el mateix. No trobeu un pèl exagerat que ara s'hagi de perdre no només un partit, sinó aquesta sanció que era de 2 partits, que arrossega de 2 partits?
Jo ja trobo exagerat que s'arrossegui, no sé, que sigui una cosa molt bèstia, que s'arrossegui una sanció d'una temporada per l'altra. Hi ha vegades...
Jace l'any passat.
Hi ha alineacions indegudes perquè venen d'altres clubs, i clar, tu vas a un altre club i...
Però això és, t'entenc, però és futbol professional, això. I
no,
són equips diferents?
Fins i tot amb el futbol professional. De fet, per exemple, a Mundials, a la Champions, s'ha arribat a la norma ja que a semifinals quedes net precisament perquè no et perdis la final. Doncs jo crec que si quan acaba la temporada, si és una cosa molt bèstia, no, eh? Si t'ha caigut una sanció perquè has insultat a l'àrbitre, i t'ha caigut una sanció de 10 partits, no. Però sancions de 1, 2, 3 partits, jo crec que haurien de quedar nets i començar a zero.
Mireia, tu que això del futbol formatiu l'has viscut i el vius encara,
sí.
què en penses?
Jo penso que ara ja estàs al futbol professional. Per mi aquesta, si no has fet alguna cosa molt greu, com diu el Ferran, jo crec que això hauria de quedar ja anul·lat, perquè és la temporada passada, perquè tu ja has fet un salt, perquè has fet un canvi. Hosti, jo crec que perdre's això no acaba compensant. Ara, si el que va fer, que jo no ho sé, és una cosa greu, sí que li mantindria la sanció. Però és que és com aquestes coses de les clàusules aquestes de la por, és a dir, totes aquestes històries que al final crec que s'ha de fer una reflexió profunda de tot això.
I després, més enllà del debat de si això ha de ser, si la sanció ha de tenir recorregut en la temporada posterior i en el futbol professional, Lamine Yamal, jo el donava com a titular demà al camp del Barbastre, no ho serà, no podrà jugar tampoc la següent eliminatòria. Eren 2 partits que a priori eren 2 bons partits per
per Lamine, no?
Sí, 100%. Molt d'acord amb el que heu dit aquí a la taula, i d'alguna manera també és que són dos mons diferents. És que passes d'una competició que no és ni professional, però que el context per al jugador jove també és molt diferent amb el que té ara, que probablement aquests partits de Copa també són una oportunitat per aquest tipus de jugadors, i d'alguna manera, si la federació també vol incentivar que tinguin presència amb el primer equip, també pot ser una bona manera d'aproximar-ho, això, no?
També et dic una cosa. Jo crec que eren dos partits, segurament segur que la Minya Mal hagués estat titular, però també et dic que ara que Xavi sembla que ha tirat de meritocràcia, i parlo, per exemple, de João Félix i Ferran Torres va estar molt millor que João Félix el dia a l'Almeria i li va donar la titularitat en lloc de João Félix, o, per exemple, dins del mateix partit va canviar abans a Lewandowski que a Ferran Torres perquè ho estava fent millor a Ferran Torres. Crec que, parlant de meritocràcia, el proper partit de Lliga potser Rafinha mereix seure una mica a la banqueta i que entri Lamine Yamal.
Proper partit de Lliga és d'aquí uns dies.
El primer partit oficial.
Potser no, la semifinal no de la Supercopa.
Partit contra l'Osasuna, potser mereix jugar
Lamine
i no Rafinha.
Bé, sí, sí, és una opinió respectable, no? Perfectament.
Sí, sí.
De fet, Lamine... segur que ha jugat a titular en algun partit ara en els últims 10, però poquets,
fa
por.
Sí,
no, la reparació de Rafinha ha passat a tenir un paper més secundari, tot i que jo crec que és dels únics atacants del Barça amb aquest desequilibri, amb aquesta capacitat de superar, de ser valent, d'anar endavant. Jo li donaria més minuts.
Mira, les últimes titularitats de Lamine Yamal, el dia de l'Anvers, un partit en què el Barça ja ho tenia la feina feta, a nivell classificatori no era transcendent, i després ens hem de remuntar ja al Barça a l'Alavés, que va jugar els 90 minuts el 12 de novembre. És a dir, que en els dos últims mesos ha estat titular dos cops.
I ara amb aquesta sanció, dues vegades, com diu el Ferran, que probablement hagués estat titular, almenys una, jo crec que demà, és que el veia claríssim, no ho podrà ser, ni tan sols entrarà a la convocatòria.
I posem-nos en l'escenari, Déu no ho vulgui, que demà el Barça caigui eliminat al Barbastre. Aleshores, la Minyamal no podrà jugar tampoc el primer partit de la temporada següent.
Déu-n'hi-do.
Sí. Sí, que ja seria encara més rebuscat, eh?
Perquè ens posem en l'escenari, que estem dient que té poc sentit, doncs imagineu-vos si a més ha estat dues temporades...
En l'escenari pessimista, no? Vols dir? Perquè seria un escenari molt pessimista, aquest. Però sí, cal contemplar-lo i encara seria més rebuscat tot plegat aquesta sanció a Lamine. Lamine, baixa. Íñigo, alta...
Íñigo, alta mèdica, i demà tindrà minuts. Xavi ha celebrat el retorn del central.
Estará en la lista y también tendrá minutos, seguro. Se encuentra muy bien, ha hecho una gran recuperación y bueno, y lo hemos echado en falta, la verdad. Hemos echado en falta su carácter, su liderazgo, estaba en un momento extraordinario y es una gran noticia para el grupo. Es un gran líder del equipo.
Avui s'han entrenat amb el primer equip els porters Estralaga i Jakovicvili, Pau Víctor, Marc Casador, Cobercí i Héctor Ford del Barça Atlètic, per tant apunten demà a la convocatòria, i pot cridar l'atenció l'absència de Marc Guiu. Xavi ha dit que li té molta confiança, però que s'ha decidit que aquesta setmana es quedi amb el juvenil.
Reforçar el juvenil.
Jugar
a la Copa. I es vol prioritzar, diguéssim, aquesta competició. És veritat que ara amb Vitor Roque potser no hi ha tanta necessitat.
Tindrà menys necessitat de tirar d'ell, però sí que és cert que també juga el juvenil la Copa i volen reforçar el juvenil.
Ja va passar també algun episodi que no va anar convocat amb el filial per anar amb el juvenil, és a dir, que deuen prioritzar també com a club competir bé en aquesta Copa.
I Xavi molt honest amb Íñigo Martínez avui. Jo crec que era el millor central del Barça fins que es va lesionar.
Sí, sí. En pilota, sense cap mena de dubte. El més lúcid, el que sabia trencar línies, és una cosa que al Barça li estava faltant, i també bastant destacable per mi que Xavi destaqui el lideratge que té Íñigo Martínez, que ho ha dit en roda de premsa. D'alguna manera també tinc la sensació que Íñigo Martínez és un caràcter fresc que ve de fora aquesta temporada, amb moltes ganes de guanyar i de reivindicar-se, de provar-se en competicions on altres jugadors doncs ja hi han estat i que potser ja es donen coses per assumides. Crec que Íñigo Martínez, al no tenir-ho, és una cosa que m'ha donat la sensació que Xavi doncs la valora molt.
I que, a més, també és una aposta de Xavi, és a dir, sí, que Íñigo Martínez sap que està al Barça perquè Xavi l'ha volgut, i llavors tu com a jugador aquí també no dic que sentis, no?, que li deus alguna cosa a l'entrenador, però li vols demostrar i tornar la confiança que ha mostrat amb tu. Jo crec que Íñigo Martínez, a mi m'estava sorprenent el rendiment que estava mostrant fins ara al Barça, i tant de bo, doncs, després d'aquesta lesió pugui mantenir el nivell.
Aneu pensant l'11, eh? Que avui hi ha 11 del departament d'alineacions, és complicat, és complicat, ja ho sé, és de nota, però, escolta, és els de, són els de matrícula, aquest. Aquests són els que queden. A final de temporada són els de dir, l'11 del dia del Barbastre, el vaig encertar, també ho dic per tu, Laia, pel departament d'alineacions.
Posa molta pressió, Laia.
És un plus.
Quina cara posa.
És un plus. Si l'encertes, és un plus, aquest. Abans de l'11, una pista, perquè no us equivoqueu. S'ha de tenir en compte en la convocatòria i també en l'11 inicial que només diguéssim que, o no només, sinó que hi ha d'haver 7 jugadors en fitxa del primer equip, Laia?
Sempre sobre la gespa, per tant, això condiciona l'alineació i també condicionarà la possible convocatòria, perquè aquest any la plantilla és molt curta i tampoc hi ha molt marge perquè alguns dels pesos pesants, com és habitual en aquesta ronda, aquells que acumulen més minuts, i a més tenint en compte que la propera setmana hi ha el primer títol de la temporada en joc, que es poguessin quedar a Barcelona. Condiciona perquè 7 vol dir que
han de ser 8.
Que han de ser 8, sí. Perquè si n'expulsen a un, pel que sigui, et quedes amb 6 de fitxa del primer equip. Per tant, això s'ha de tenir en compte a l'hora de fer l'11. Un dels noms dels quals s'espera protagonisme demà és el de Vitor Roque, que va debutar dijous a Les Palmes. Xavi ha parlat així del brasiler avui.
Físicament necessita ritme, necessita minuts, evidentment. Demà tindrà minuts, està clar, tindrà minuts. Veurem quants. Però en principi sí, és un partit ideal per molts jugadors que potser juguen menys habitualment, però no és moment per fer proves. Volem passar a vuitens sabent que demà tindrem dificultats. Vull dir que no serà un partit senzill ni un partit fàcil ni molt menys. I així els he dit als jugadors, sabem l'últim precedent al camp de l'Intercity que no va ser gens senzill, per tant, amb els cinc sentits a passar a vuitens.
Avís per navegants de Xavi amb el partit de demà, i tot i que pugui semblar un tòpic, això de que no serà un partit fàcil, no ho és. Si mirem els precedents, és que la temporada 2019-2020 va començar aquest nou format. Aquests han estat els resultats del Barça en aquesta primera ronda que juga l'equip, en aquesta primera ronda de setzens de final. Eivissa 1, Barça 2, amb gol salvador de Griezmann al temps afegit. Cornellà 0, Barça 2, victòria a la pròrroga. Linares 1, Barça 2, i ara fa un any Intercity 3, Barça 4, també a la pròrroga. És cerca de tots els rivals, el Barbastre és el d'inferior categoria, és de segona federació, però els números diuen que no s'hi val a despistar-se.
És el dia per guanyar de dos gols, o veient aquests precedents és el dia per passar l'eliminatòria i qui dia passa any empeny?
Home, jo crec que és el dia per guanyar de dos gols, o de tres.
Després de 19 partits, em sembla que sí.
O de 4. Però també et dic que no ho tindrà fàcil. Mira, jo vaig estar a Barbastre dijous. Vaig anar a fer un parell d'entrevistes prèvies al partit i allà tenen moltes ganes. Moltes. Moltes ganes perquè... Primer perquè han eliminat un primera, i llavors ja... És el Barça, però
tu creus una mica més.
I després ells, me'n recordo que parlava amb el president i algun membre de la junta directiva, i em deia, van a venir de jugar de 23-24 grados ahí en Las Palmas, i aquí va ser un grado. I vull dir que no, això es nota. I el camp el vaig veure, i la gespa... És cert que no han fet res perquè estigui malament, tot el contrari. Mm. Van explicar,
ara parlarem amb el president
que no havien,
del Barbastre.
Que de fet, des de que van eliminar des de l'últim partit de Lliga, no havien entrenat allà perquè la gespa estigués bé, però clar, jo la vaig veure i també m'ha dit, tampoc podem fer miracles perquè aquí fa fred i la gespa és la que és. El camp és estret, hi haurà 6.000 persones apretant molt,
però...
perquè estarà molt...
Però
va, evidentment, el Barça és molt superior, però és veritat, li ha costat sempre. Avui al Real Madrid, a la mitja part, anava 0-0.
Sí, li ha costat. Sí, però després la sensació és que ha guanyat, còmode. Ha guanyat còmode, com jo crec que demà, en un equip de quarta categoria... hauria de poder guanyar el Barça. No sí. És que li estigui posant la pressió de dir, has de guanyar de dos
guanyar,
gols.
Hauria de guanyar.
Guanyar segur, però vull dir, guanyar amb certa comoditat, que el descans te'n pots anar empat a zero, sí.
però amb certa comoditat, i especialment a les segones meitats, no? Es veu la diferència de físic i s'està veient en aquestes rondes de Copa.
Bueno, jo tinc dubtes, és a dir, jo crec que demà serà un partit molt competit amb un equip que té un 1% de possibilitat segurament a nivell sobre paper amb el Barça, però no ho veig un partit fàcil ni que aquí ens atrevem a dir que el Barça pot guanyar 5-0. Ho pot fer? Segurament sí, però crec que la gent d'allà apretarà, la il·lusió que tens en aquesta Copa, jo crec que a vegades et multiplica el talent, o la qualitat, o l'esforç, i a mi aquests partits sempre em fan patir una mica. És cert que amb aquesta Copa no hi ha hagut gaires sorpreses amb equips de primera divisió, però tal com ve el Barça, jo crec que lo important és que guanyi.
Sí, no, jo a la mateixa línia, o sigui, jo no crec... O sigui, no trobarà el Barça partit més ideal per guanyar més d'un gol abans que dir això d'aquí a final de la temporada.
Per acabar la ratxa aquesta històrica.
I jo crec que també hi ha el factor de que el Barça aquest mes juga per dos títols que els pot perdre aquest mes.
No, aquesta setmana.
Bueno, aquesta setmana, sí, bàsicament, que són la Supercopa i la Copa del Rei. I si hagués perdut a les Palmes, pràcticament un altre. I el factor aquest de no caure per un títol més, jo crec que en el vestidor, i d'això s'ha d'encarregar Xavi, i evidentment, ha de ser una motivació superior per no prendre's aquest partit de la manera que no s'han de prendre. Així que, d'alguna manera, jo crec que hi ha molts factors i diverses alertes com per fer adonar a la plantilla del Barça de que a Barbastre no poden fallar.
Notícia important també que ha donat Xavi aquesta tarda a la roda de premsa. No tant pel partit de demà, però sí pels pròxims partits, especialment pel partit de dijous contra la Sassuna de la Supercopa i per una hipotètica final, diumenge de la setmana que ve, de la Supercopa. Notícies sobre Joao Cancelo.
Sí, no l'ha descartat, diu que les sensacions són bones, que viatjarà amb l'equip a Aràbia i pendents de com evolucioni, però Cancelo avui, dia 6 de gener, no està descartat per jugar a la Supercopa, quan més o menys després del comunicat mèdic del Barça, que van parlar d'una distensió del lligament lateral intern del genoll esquerre divendres al matí, després de fer-li les proves post les Palmes, doncs vam creure que molt difícilment podria arribar en aquesta Supercopa. Però Xavi ha dit que no està descartat.
Ahir em sembla que debatíem abans, sense haver escoltat a Xavi, dèiem, a la final, si pot jugar, si mínimament pot jugar, jugarà. Però sentir a Xavi avui, ja no, vull dir, no el descarto ni que jugui a la semifinal. Diu que està tan bé i és veritat que a vegades aquestes quinsos, no ho sé, però o aquestes distensions, una setmana, pot ser una setmana, 7 dies i estàs bé, però...
I també sabem com és Cancelo, que és un jugador que li agrada jugar, és un jugador que li encanta jugar a futbol, que fins i tot quan entrena és molt competitiu i com ve un potencial Barça-Madrid, que és el que s'imagina tothom, Cancelo és el primer que farà el que sigui per ser-hi. I, evidentment, això jo crec que és el que ha fet ell, el que ha transmès aquestes bones sensacions, i Xavi l'ha escoltat de bon grat i veurem què passa, però jo també crec que si la final és un Barça-Madrid com toca, o com tothom espera, Cancelo té molta opció de jugar.
Perquè per la Copa, recordem, són baixa segura Ter Stegen, Marcos Alonso, Gavi i Pedri, jo crec que el podem donar també com a baixa després d'escoltar-lo l'altre dia en l'entrevista a Mibai Llanos, que deia que no tenia encara una data de retorn i ho va dir just a una setmana de jugar aquestes semifinals, i tenint en compte també l'historial mèdic de lesions i com han funcionat fins ara les recuperacions del jugador, que és un jugador que li costa recuperar-se.
Jo, pel que ha dit Xavi, és evident que Cancelo, si no dijous contra Osasuna, en una hipotètica final contra el Madrid, estarà. Però jo crec que el Barça defensa millor amb Koundé, Araujo i Christensen. Sí. I l'altre dia, no sé per què, no sé si és casualitat o no, també perquè el Barça, evidentment, es va tirar molt endavant a la segona part perquè havia de buscar els gols i les Palmes va colar molt. Però és evident que va defensar millor quan no va estar Cancelo sobre el camp. Però bé, això...
Ara d'aquí...
És allò que necessitaves un lateral dret i t'arriba Cancelo, que és el lateral dret ideal i que, bueno, i que és un molt bon futbolista, però crec que per la idea de Xavi li anava millor de l'altra manera.
He de fer una pausa. Abans també de l'11 del Departament d'Alineacions. Només una pregunta. El Departament d'Alineacions creu que Vitor Roque serà demà titular?
Sí.
I aquí a la taula, Ballús?
També,
sí.
Correas?
Sí.
Unanimitat. Sí. Per tant, ja sabem que, com a mínim, en un dels 11 futbolistes del Barça hi ha unanimitat a la taula. La resta, els 10 restants, ara ho expliquem. Pausa.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé. Calcio Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
Oh.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan.
Oh.
¿Te han hecho una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
¿Eh?
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Calcio Plus.
Una punxada pot arribar quan menys t'ho esperes. Pinxatos 24 hores està al teu servei els 365 dies de l'any, diumenges i festius inclosos. Servei de pneumàtics de primeres marques i mecànica ràpida les 24 hores. Amb més de 30 anys al teu servei. Pinxatos 24 hores. Al carrer Tarragona 101, al final de Diputació. 93 426 1356.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrooks. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrooks.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
95.666 95666 de la sèrie 52052.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballet.
Tres minuts i la mitjanit, aquí seguim al Tu Diràs, fent la prèvia del Barbastre-Barça, del partit de setzers de final de la Copa del Rei, demà a partir de les 9 de la nit, una hora abans a la sintonia de RAC1 amb el Joan Maria Pou i companyia. Per cert, deixeu-me dir que Jan Couto, el jugador del Girona, que ha marcat el segon gol i que s'ha posat a ballar, com a brasiler sí. que és, s'ha posat a ballar amb, bueno, en un dels corners de, del Martínez Valero, acaba de publicar ara mateix un tuit a la X, al seu compte de les xarxes socials, en el qual ha dit que està tot el partit escoltant insults de part de l'afició de l'Elx i que celebrar el gol amb un ball és part de la seva cultura i del seu país i que està molt orgullós de ser brasiler. I diu que qui el coneix sap que sempre ha respectat a qualsevol afició i que és una persona tranquil·la. Ho dic perquè a Mitchell també li han preguntat de què li ha semblat. És veritat que em sembla que no sé si Mitchell li ha picat el crostó, però li ha dit que potser tampoc no calia, però en fi, són brasilers. Jan Couto, que no ho hem dit abans, però em sembla de moment el millor lateral dret que hi ha a la Lliga, probablement.
Bueno.
Sí?
No, jo discrepo.
Qui és el millor lateral dret?
Jo crec que ofensivament sí, però defensivament...
Sí, defensivament té moltes llacunes.
Defensivament moltes, i tècnicament també n'hi veig jo, perquè marca molt la diferència per físic i per velocitat.
Ara està en un moment de forma.
Està en un moment de forma molt, que li surt tot, però no em sembla ni un jugador fi, ni un jugador amb molts recursos...
A mi em sap greu, dir-ho, però crec que el millor és Carvajal.
Sí, jo estic més amb el Ferran.
Va, sí, clar, Carvajal porta molts anys. Porta molts anys,
dir-ho,
Porta molts anys, sí, sí. No, i Cancelo podríem incloure en aquesta llista com a bon lateral, tot i que...
Bueno, jo com a bon jugador.
Com a bon jugador, sí.
És que Couto... Lateral no ho sé.
És que saps què passa? Que Couto no juga a lateral,
clar.
Tampoc.
Correcte, clar.
Dir... Sí.
Bueno, potser l'hauríem de dir com un dels millors carrilers.
Sí, això t'ho compromès.
Sí, sí. Sí. I juguen aquesta posició que és carriler o extrem a vegades fins i tot.
Fet el dia a Madrid va ser extrem.
Extrem, sí, 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 sí.
Queda dit aquesta publicació de Jan Couto a les seves xarxes socials. L'11 del Barça pel partit de demà. Vitor Roque titular, a la taula hi ha unanimitat.
Quin és la resta de l'11 del Departament d'Alineacions, Laia?
Iñaki Peña a la porteria, defensa, Héctor Fort, Koundé, Christensen, Balde, mig del camp, Oriol Romeu, Fermín, Sergi Roberto i al davant Ferran, Vitor Roque i Joao Félix. Un 11 amb Balde, que Balde és a aquesta hora, dubte. Si no, ara aquí... Bueno, primer anem pas per pas i després posem sobre la taula opcions si Balde demà finalment no pot entrar a la convocatòria perquè no està fi.
Algú compra?
Jo compro el mateix, però amb Araujo per Koundé.
Jo el mateix que la Laia. Amb Araujo suplent al principi.
Jo també. Araujo...